Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Aquest diumenge va fer, aquest que hem deixat enrere, tot just un any d'aquest moment.
Vale, bon servei. Marxa, vale?
Va! Marí. Marxa, vale. De primer, dos de mongetes i dos xatós. De segon, tinc tres pollos, un d'ells molt fet. I una de calamars.
Pollos.
Bon servei.
Es tracta de l'últim servei de Maria Nicolau al restaurant El Ferrer del Tall, que de Vilanova de Sau, per que era, diguéssim, el comiat temporal, professional, per centrar-se en nous projectes. Entre ells, escriure, per exemple, aquest segon llibre, Cremo, després del gran èxit de Cuina o Barbàrie. Maria Nicolau, bona tarda.
Bona tarda.
S'ha emocionat, eh?
Què tal, Kailà?
Hola, què tal?
Però què ha passat aquí?
Doncs que, explica, Maria, què t'ha passat? Perquè mentre tu estaves mirant aquí a l'entrada, la Maria, mentre escoltava el tall, li han vingut emocions fortes.
Home, perquè això va ser un dia... L'experiència va ser posar un punt i final a 6 anys, però no només a 6 anys, sinó a 25 anys. I en aquell moment sabia que hi havia una part del meu missatge en el món que havia acabat, que l'endemà podia tornar-hi si volia, però que necessitava agafar el davantal, deixar-lo i cardar el camp. I aquest moment és superintens, amb tot l'amor del món.
I és aquest moment que m'ha escoltat.
I és aquest moment que ho he escoltat.
Carai.
Ja està.
No l'havies tornat a escoltar?
No.
Caram.
No, perquè... Uau, és que...
Quin poc tacte que hem tingut.
No, home, no, al contrari, no. Jo ho agraeixo al... Ostres... Gràcies.
Bueno, felicitats, Meritxell, que és qui ha triat el moment i el document. Per tant...
Home, va penjar aquest vídeo a les seves xarxes, a l'Instagram, i era l'últim dia i dic, ostres, jo crec que s'ha de reviure, no?
I tant. Sí, sí. Bueno, escolta'm, doncs... I a partir d'aquí, com dèiem, va penjar el davantal. Però bé, a partir d'aquí, doncs, tenim una Maria Nicolau polifacètica. Abans d'entrar al detall amb el llibre, porta per nom Cremo.
Cremo!
Que és una expressió... És del món de la cuina o és teva? O sigui, és una...
No.
És
del món de la cuina.
Del món de la
cuina. És a dir, a les pel·lis franceses, les sèries franceses, als restaurants francesos, és show derrière, j'arrive, bouge. En català seria cremo, i en castellà, voy, quemo, atrás. Vull dir, però sempre a totes les
això que és,
cuines...
Perdona, però quan vas carregat amb una olla
amb
o
una
cremes
quan portes ganivets a les mans, quan portes una olla, pensa que a la cuina és un ambient on tothom es mou molt de pressa, els moviments són bruscos, els espais són petits i reduïts, hi ha moltes circulacions de persones, on hi ha coses que cremen, coses que tallen, coses que es pateguen. Llavors el tema és que si tu passes, si fas una circulació i al davant o al costat hi ha gent treballant d'esquenes, es poden girar de cop.
Exacte.
I tu pots anar amb una olla amb aigua bullent i fer un disbarat. Mm-hmm. Llavors és una qüestió de seguretat, és com un codi de circulació a dins de les cuines professionals. I llavors ho incorpores, com posar l'intermitent que ja no hi penses, ho fas. I vas pel carrer a vegades dient cremo. Ai, no, espera't. ha passat.
Escolta, només hi ha la primera pàgina del llibre, dius, les grans decisions a la vida les he pres sempre seguint aquesta lògica, fent galetes. A veure, la pregunta és... Què tenen per tu les galetes que generen aquestes reflexions que et porten a prendre aquest tipus de decisions?
Això de fer galetes, aquest primer paràgraf serveix per posar una mica... establir els marges, no? De dir, aquest és el codi que jo he fet servir per invocar les meves realitats. Davant de... La vida és complicada. Vida és difícil.
Tens tota la raó.
I no fa falta complicar-se-la. Jo, a vegades, em declaro simplement incapaç d'acabar de resoldre el dia amb solvència. I quan em sento incapaç, llavors paro. Per un moment, 3 minuts, 5 segons, el que sigui. I quan ho veig difícil, deixo el que estic fent, a no ser que estigui apagant un foc, i poso a fer galetes. I qui diu fer galetes, com una cosa molt simbòlica, diu fer... Mira, faig un pastís. Vaig a fer el sopar. I a mi la cuina em serveix per ancorar-me al moment present, per fer una per col·locar-me, o sigui, demana tota la meva atenció, encara que sigui per poca estona o per més, depèn de les circumstàncies, però la cuina m'obliga a observar de facto físicament què hi ha a la nevera, quina olor fa, està en bon estat, no, de quins ingredients disposo, què puc invocar, que sigui mínimament fàcil o senzill, amb el lloc que tinc a davant, em treu de la voràgina a vegades mental i de complicada de la vida quotidiana i m'abstreu, em fico, m'imbueixo en el procés del que estic fent, dels moviments de les mans, aquesta mena d'artesania que et fa volcar-te humanament en aquelles accions d'artesà que estàs fent, aquells moviments, aquella tècnica, i al final en treus un resultat que el procés ja t'ha calmat, ja t'ha tornat a la teva vida quotidiana, les prioritats ha puesto, el primer és menjar, dormir, fer caca, estem sans, estem bons, sí, som tots els que hem d'estar, això ho tenim, la resta ja ho arreglarem.
Per tant, fer galetes com fer d'altres coses.
I han acabat, tu pots menjar.
Això és veritat.
O sigui, t'ha portat un moment a dir...
Bueno, et pots menjar les teves.
Jo les meves sí, les teves no les he tastat.
Les meves segur que no.
Però si ens hi poséssim, ens acabaríem sortint bé.
Això sí que sí.
Llavors, per mi, cuinar té, a casa té tot aquest efecte que és... tots els passos del procés em són útils, em són sanadors, i a males he berenat. Saps què vull dir?
O sigui, sí,
a males, aquella hora invertida...
En el pitjor dels casos
he fet alguna cosa que m'evita, o sigui, em satisfà una necessitat que tindria igualment, encara que hagués seguit donant-hi voltes. Llavors, a mi sempre em funciona. Llavors, a partir d'aquí, s'expliquen moltes de les decisions que venen després al llarg de la vida, de dir, un moment, a males ens hem de divertir, a males hem de menjar, i a males les prioritats les hem de tenir clares. Llavors, poden venir els índios, poden pintar bastos, però que el bàsic no ens manqui mai.
A veure, Meritxell,
sí.
Explica una mica què trobarem a Cremo.
Sí, per situar una
mica... Més ben dit, Cremo!
Exacte.
Sí, exacte. Com dèiem, per situar una mica el lector, tal com podem llegir la sinopsi del llibre, és la història d'una noia normal i corrent que un bon dia decideix deixar-ho tot per aprendre un ofici del qual no sap res i llançar-se de cap a l'aventura per escoles d'hostaleria, peculiars, restaurants insòlids, hotels i pastisseries de tota mena i condició, mentre que el país és sacsejat per la revolta gastronòmica del segle. Segueix la sinopsi. Un assaig i un receptari que van molt més enllà. A veure, abans que res, d'on és la idea de fer aquest llibre?
Mira, jo sempre dic... a mi els llibres em surten de dintre, en el sentit de que si em poso a pensar a fer un llibre, no em surt això. Jo aquest llibre necessitava fer-lo perquè ja fa molts anys que penso, a vegades m'he trobat al llarg d'aquest periple que apareix el llibre, pensant, hòstia Maria, et posessis una GoPro i el món pogués veure el que està passant en aquest moment aquí dintre i ningú s'ho creuria. O sigui, el món al·lucinaria de no sé, jo a vegades em trobava al llarg de la meva vida de dir, estàs a la tarda o el dia de festa parlant amb els amics i t'expliquen les seves misèries i penso, això, misèries? Hòstia, hauries de veure... No. Llavors també penses, home, també hi ets, perquè vols, pots agafar, cardar el camp i fer-te banista, no? Però jo moltes vegades tinc la sensació de dir, això no et pots morir sense haver-ho explicat. Amb més o menys traça, amb més o menys perícia, no? Vull dir, però ho has de dir, ho has de dir.
Sí, però la cuina no sempre ha sigut la primera opció, perquè en un inici tu vas estudiar sociologia.
Exacte.
Què et va portar al final a acabar estudiant cuina?
Mira, pues això, a sociologia, el temari no te l'acabes. O sigui, jo em puc passar les tardes, els vespres, llegint des de Hobsbawm a Josep Pla o Espinàs. Tot és sociologia, tot és antropologia, tot és grups humans barrejant-se i fent coses i decidint coses i conflictes. Jo vaig agafar la bibliografia i vaig dir, vale, això m'empapero la casa, i puc seguir llegint, puc seguir cultivant-me, però em puc passar la resta de la meva vida fins que em mori fent anàlisi de sondejos electorals ni anàlisis demogràfiques perquè em voldré morir. Em rosegaré els canells. Moriré de d'ànsia. Si algú m'ha vist una mica, veu que jo no tinc massa nervi per estar asseguda i fer associació.
No, nervi sí. Jo et veig doncs una dona amb nervi.
Però amb energia,
No pot ser. Llavors, què vaig fer? Escolta, galet, algo físic. Necessito aquesta energia que tinc, que no és deguda a prendre massa cafè, sinó jo tinc ànima de teleñeco. No puc fer res.
Sí, necessitaves moure't.
Necessitava fer alguna cosa plausible que requerís esforç físic i on realment em sentís còmode i útil. Alguna cosa que es toqui amb les mans.
També deies, però, que la sociologia la trobem a tot arreu, no? A la cuina mateix també, a la gastronomia. Ho podem relacionar tot perquè també la societat va avançant, els plats van canviant i també és una mica d'anàlisi sociològic, això.
Home, total. I, de fet, clar, jo no... A mi no m'agrada començar ara a dir, a analitzar el meu llibre així, però hi ha una part, la flama que hi ha a la portada, el foc, aquesta neix una mica de l'aflicció de la lluita de classes. És un llibre fet des d'una perspectiva, crec que per primer cop es llegeix una mica una altra versió dels, d'uns fets que tots hi coneixem des d'un altre prisma i dir, bueno, un moment, però què passava als anys 90 en aquest país, els 90% de la gent que no podia pagar-se una taula al bulli? Què menjaven? Perquè del que no menjaven ja n'hem parlat. Però com es treballa l'altre cantó dels engranatges? Com es viu? Com és la gastronomia que dona feina al 90% de la gent que treballa aquí? Llavors, tot això és sociologia, és etnografia, és antropologia, i jo no sé què em passa, que a mi m'entusiasma això. Ho trobo molt guai.
Del llibre em pots extreure, sí, aprens l'origen d'alguns plats, l'origen, per exemple, de partir de la Revolució Francesa, que és el que va passar amb tots els cuiners que només cuinaven per l'alta burgesia. Sí. La Maria explica moltes coses, i algunes de les coses que expliques és evidentment la trajectòria de Maria Nicolau a nivell professional, que sorprèn en molts moments. I en un dels llocs que treballes només a començar és un bar extremeny on feien plats combinats. Clar, jo et volia preguntar, jo sempre he estat un gran defensor del plat combinat, perquè trobaves a dinar sí. I deia, sí, endavant, però el plat combinat, Maria Nicolau, s'ha perdut?
Es va anar perdent.
Què ha passat amb el plat combinat que l'hem reconvertit en un poke? Perquè el plat combinat, hem agafat el plat combinat, l'hem barrejat tot, hem fet una merderada, i ara és un poke, i ara és superguai i supercollonut. I en canvi, quan abans, el plat combinat, clar, havia... hòstia, m'agrada, una mica d'amanida russa, una mica fos un bistec i dos croquetes.
I uns ous ferrats, i una truita de patates fredes, aquella cosa, saps, del temps, la manideta, que el vinagre tocava l'ou de la truita, aquelles coses. Boníssim.
Però què ha passat amb això?
Bé, bo i barato.
Què ha passat amb el plat combinat?
És com el Geldiner, no? Aquella mica agafant en un plat una mica de tot per picar i anar-te'n al sofà a veure una sèrie, allò era un plat combinat.
Clar.
Doncs ha passat que va venir, doncs mira, no sé, la tirania aquesta va haver de fer un primer, un segon, un tercer... i de compartir amb els altres. Què vol dir això de menjar per compartir? Jo demano el meu plat. D'entrada, a casa no existeix primer, segon i postres. A casa es ficava la cassola al mig, una manideta per picar, el pa, el porró, i es menjava tota una, diguéssim. Jo a casa meva no s'havia fet mai aperitiu primer, segon i postres. On te vas? Deia, escolta, què penses? Te creus que ets? I per postres, fruita o el iogurt de turno. Però aquesta cosa del menú del dia, potser que hi ha també herència de Fraga i Iribarne... No.
Veus que la Maria Conaus, és que hauries de fer un altre llibre, un segon, un tercer llibre ja.
Segur que ja l'està preparat.
No, perquè té un bagatge cultural del que és la història gastronòmica que a mi em fascina. Després, per exemple, dic perquè hi ha moltes coses que vull comentar i després se'm passa el temps, però dius una frase que dius, alerta amb familiars i amics.
Alerta.
Ai, per què?
I més quan parlem de feina, nano. De feina i d'hostaleria. Mira, acaba-te com el Rosari de l'Aurora. O sigui, ja és difícil portar-te bé amb la família quan et veus un parell de cops d'any als dinars familiars, com per a sobre cardar-hi diners pel mig... I a més...
Això es dona molt, no?, en el món, en el món de la gastronomia, t'ho dic, perquè...
Home, entre cunyaus que munten restaurants...
És molt de... Muntem un restaurant com si fos molt fàcil, no?, gent que inverteix en restaurants...
Els futbolistes dels anys 90, hi havia el restaurant d'en Vaquero, el restaurant d'en Koeman, el restaurant del Risto Stoikov...
Però què vols dir, que acaben tots barallats?
Home,
atenció a la frase. Alerta en familiar. Sembla una frase d'Albert i de Josep Pla. Ara que me les dic, estic llegint la seva biografia.
Sí,
sí. És boníssima. Mira, vaig començar. Perdona que ara passi de llibre a llibre.
És igual,
però
no,
és que
jo,
aquesta Setmana Santa... Para un moment la música, que faig un moment. Mira, aquesta Setmana Santa he llegit el teu llibre i després del teu llibre va arribar sense que toqués, perquè em van dir a casa, em van dir, et toca per Sant Jordi, però la meva dona, que és una santa, va dir, va, que et veig aquí... I em va portar la biografia del Pla. Wow. Brutal. Però és que aquesta frase és molt planiana. Bueno, alerta amb familiars.
I també hi ha un títol planià. Hi ha un El que hem menjat.
També.
Hi ha un capítol planià.
Sí, per això ho dic.
Planià.
Però allí es veu ben clar que el dolç no li agradava, el Pla. I era dolç? No. No era de dolç.
Ell era de Jack Daniels i sopeta de farigola.
I para de comptar.
Sí, El que hem menjat, quan te'l llegeixes, dius, vols dir
que ho has menjat, sí. Això que dius?
Bueno, anem amb una altra qüestió que abordes, que és quan aterres a la Font d'Europa, perquè el que expliques és duríssim. És, tu dius que la Font d'Europa no era un restaurant, era un animal mitològic.
Sí.
Això et refereixes a la història del restaurant, al volum de feina que des de bon matí expliques, ja preparàveu tot d'àpats per la gent que venia a l'esmorzar de Forquilla, més al migdia, més al vespre, amb uns horaris brutals. O sigui, a més expliques que se't clavava, te n'anaves a casa...
Amb les mans infectades.
Mans infectades, amb les espines. Hòstia, és que de veritat...
És un llibre molt físic. Ja
no, però és que te n'adones del que realment està a la cuina, que a vegades tenim una mica la sensació que queda molt bé amb la bata, saps? La bota al gorret.
I tot i així, aquella va ser una de les experiències més felices de la
vida. Però expliques que pencaves, però moltes hores.
Jo, què vols, tinc aquesta cosa, però sí, però... A veure, a mi treballar no m'importa, treballar no em molesta, jo he nascut amb gana. I jo la feina me la menjo i no hi ha res més satisfactori que saber que la feina és ingent i arribar a l'altra banda, passar les putes, però que pel camí ningú et falti el respecte i quan has d'arribar allà al final acabes esgarritxat, trinxat, suat, amb la cara fet un mapa i dir, en queda algun de viu? No. Hem guanyat!
Exacte. Perquè acabeu les... quan acabeu els serveis, acabeu dient això. Hem guanyat.
Hem
o sigui,
guanyat.
Feu com una gran victòria.
És que tu saps l'adrenalina, el...
A quants plats arribeu?
400 o sigui... per servei la nit de Cap d'Any. 400 persones que saps que a les 12 clavades han d'estar menjant-se el raïm. I 400 persones que entren a les 9, totes amb pressa, totes amb tensió i totes pensant que és el moment més important de les seves respectives vides. I allà dintre són 20 contra 400 i me cago en la mare que els va parir.
Escolta, hi ha una qüestió que perquè parles de tallar, fas un capítol tot de tallar, tot sí. Diferents coses, i, clar, m'ha vingut al cap els ganivets, que són molt importants. I veiem en moltes pel·lícules, en moltes sèries, que els cuiners, els xefs, tots van amb els ganivets, porten els seus ganivets enrotllats amb un estoig. Això, tu també ho feies, no ho feies? Ets partidària? Això com va? Perquè com que no sóc del gremi, mira, no sé com va... O sigui, no sé si la gent s'ha de portar els ganivets de casa o te'ls posa al restaurant o com va això.
El restaurant en posa, però són com els ganivets d'emergència. El cuiner, l'oficial sí. De primera cuiner, això és com quan a les sèries americanes de les reformes, cadascú té el seu cinturonet amb les seves eines. I les eines, o sigui, l'estoig de ganivet, cadascú sap aquells ganivets quina història tenen i d'on els ha tret i com els cuida. I el ganivet és com la moto, com la nòvia, només la monto jo. O sigui, el ganivet no es deixa. El ganivet no es posa al rentre de les xelles. Cadascú té els seus i és una cosa molt sentida, molt personal. A cada cuiner, a cada xef, pregunta-li en Jovany quan vingui i digui, escolta, tu deixes el teu ganivet, algú... Estic segura, poso la mascareta,
per tant,
que no.
Aneu amb el...
Cadascú els seus.
Amb allò enrotllat?
Sí, amb el farcellet, allò.
I un dia estava en una botiga de ganivets que hi ha a la plaça del Pi.
La Roca.
Val. I hi havia una xef, bueno, una cuinera, sí. Que... No t'exagero, vaig comprar el que havia de comprar tal, i va estar-se mirant un ganivet que pensava, bueno, noia, decideix-te. Però era com si comprés... Per ella era molt... O sigui, era... s'ho va estar rumiant molt de sí. Si l'agafava i...
I té una cosa com mig mística,
sí,
també.
Exacte.
A més, un ganivet no es regala, perquè el ganivet, si tu el regales, el ganivet s'acaba cobrant el seu preu i t'acabes tallant i t'acabes fent mal. Llavors,
com?
A França...
Per... Sí.
Què vols dir?
És de molt
no
mal...
pots regalar mai un ganivet?
No, si tu ara em diguessis, Maria, per sorpresa, perquè has vingut
comprat
aquí,
un ganivet que és
jo,
la bomba...
Jo, ara, abans de tocar-lo, buscaria les butxaques i encara que fos un cèntim, et donaria alguna cosa a canvi. I que fossin diners. Perquè si no, la cosa
còsmica.
Aquesta mística diu que tard o d'hora en aquell ganivet es cobrarà el que tu no has pagat per.
Caram.
Bueno, en el llibre...
No regalaré mai un ganivet,
sí. En el llibre hi ha una masterclass de com tallar, pels que vulgueu, perquè explica com es talla. I després d'aquest període a la Font d'Europa, a veure, te'n vas, si no recordo malament, bueno, d'entre els diferents llocs que m'han cridat l'atenció, és que vas a treballar a l'Hotel Princesa Sofia. I te'n vas com a cuinera de... Cap no, no?
De postres.
Cuinera de postres. I expliques una cosa que m'ha agradat molt d'aquest llibre, perquè al final tot és història, que és que els grans hotels, com per exemple en el seu moment, ara també ho és, però vull dir, els grans hotels en el seu moment, tenien un equip de pastisseria. I tenien tot un grapat de cuiners que es dedicaven només a la pastisseria i que feien pastissos pel matí, per la tarda, per casaments... Per... I expliques l'evolució de tot com va, que això es va perdre en un moment determinant, no?
Clar, per un cantó apareix el gran adveniment de la indústria alimentària, que hòstia, cada cop el que fa és que... Hòstia, apareix, vull dir... És capaç d'oferir molta més regularitat, amb uns costos molt més baixos, la indústria alimentària no t'agafa la baixa laboral, la indústria alimentària no qüestiona les decisions dels seus superiors, la indústria alimentària sempre farà els pastissos tal com tu programis la màquina... Vull dir... I comença a entrar en tromba a dintre de les cuines. Mentrestant, l'època aquesta daurada del luxe d'entreguerres dels grans hotels Budapest que veiem a les pel·lícules, això ja entra en decliu, perquè és allò que dèiem, la gran aristocràcia comença a deixar d'existir com a tal i, a més, a afogar-se cap a rotllos Silicon Valley i Manhattans, però el sistema canvia. Les brigades dels hotels es van lleugerint de personal i el que entren és en grans catàlegs de proveïdors de pastisseria congelada que substitueixen l'artesania. I mica en mica això es va esculant per totes les reixetes de ventilació de tots els hotels i de gairebé gran part dels restaurants. I, bueno, ara se n'hi diu cinquena gamma i se'n parla, però això ja fa moltes dècades que està en marxa i...
Clar, expliques que aquesta reconversió interna dels hotels i, clar, dius, un gran mestre pastisser... Ara, per exemple, te'l pots trobar en un hotel tallant la fruita dels bufets del matí, no?
Clar.
Ho has trobat, perdona? Oh, no, és que, mira, m'ho has tret de la boca.
És que fa gran cor.
Clar, és que tu dius, el gran artista, el gran pastisser, està tallant el kiwi... Per cert, parlant de kiwis...
Ui, sí.
Ai, què ha passat?
Què ha passat?
Què ha passat? Perquè ara tots són com a pedres.
En el llibre explica... De quantes maneres diferents vas tallar el kiwi?
30.
Què?
Com?
És que saps què passa? Que jo menjo un kiwi cada dia.
És de veritat?
T'ho prometo.
Oh, fes-ho! Prova de fer escultures, que és tope divertit.
I ara, a partir del llibre, he començat a fer-ne.
A què fas?
De veritat.
Sí, a què fas?
Però com escultures? Perdoneu, expliqueu.
És que la Maria Nicolau és brutal, perquè explica de cop i volta... No recordava la xifra exacta, perquè bueno, me l'he llegit i algunes anotacions no les tinc. Però quantes? 30, no?
30, per què? Tot bé, perquè hi van tenir un hoste...
Això és boníssim, això.
Exacte. Van tenir un hoste en un hotel de La Rioja, si no m'equivoco, que era un home que tenia una dieta molt estricta i cada dia per sopar, de postres, només podia menjar doncs, un o dos kiwis. I la Maria el primer dia sí que va dir, vinga, va, li porto el kiwi normal i corrent. Però el segon dia, tercer, quart, ja es van com encarinyant amb l'hoste, no? I... va començar a fer-li alguna forma. Per exemple, jo m'imagino com un carpaccio així de kiwi i amb la part blanca de dins del kiwi feia alguna figureta.
Ah, carai.
Per exemple...
Perdona, quin detall. És trobo un detall espectacular amb l'hoste.
I cada dia li feia...
Diferent.
Caram.
Fins
doncs
que...
això és un regal, eh? Molt bonic.
Fins que... Era com... empleava una mena de diàleg, no?
Sí,
amb
perquè...
amb l'home.
També veia, o sigui, la cambrera, la metre que li portava, m'informava de quina havia sigut la seva reacció, si li havia agradat més, si li havia agradat menys, i també per veure fins a quin punt jo em podia permetre jugar i arriscar, perquè potser ser un senyor, un aristòcrata molt tocat i posat, doncs potser no li feia cap gràcia, no?
I va haver un dia que te la va jugar una mica.
Sí, bueno, uns quants,
Pregunta d'estaca, especialment el llibre, què és?
A què vas fer?
Mira, va recrear amb un kiwi, no sé si un o dos, perquè no ho especifica, però...
Haurien ser dos.
Doncs dos, suposo.
No ho sé.
Les torres bessones.
Oh!
Val? I més, s'hi acostava un avió que estava subjectat en diagonal per un escuradents.
Oh!
I clar, la Maria, quan se li va entregar aquest plat
a l'hoste... Però quins acudits?
Ella estava una mica cagada, per dir-ho així, no? De veure com reaccionaria.
Jo abans ho vaig parlar amb la metra, amb la cap de sal, i vaig dir, escolta, he tingut aquesta idea, mira com m'ha quedat. I clar, ella va posar uns ulls així, va dir, és fabuloso. Dic, ja, però a veure, el podem ofendre, saps? I diu, no, un artista ha de poder defensar el seu art. Maria, jo estic amb tu. I va agafar el plat amb les torres bessones i l'avió acostant-se. I vam dir, alabat sigui a Déu, tot sigui per l'art. Li va portar el plat i bueno, el vam sentir cridar i aplaudir des de la cuina.
Bravo, bravo. Ja he dit que és un llibre ple de sorpreses, de moments...
Mira, i que fa pensar els nostres oients, Toni, perquè, per exemple, ens escriu la Sònia Luque, que diu, vaig treballar en un restaurant preciós que es diu Café Le Bistró, i fèiem tres tongades. A les 8 per als guiris, a les 10 per als mortals, i a la 1 pels actors i espectadors que sortien del teatre. Brutal la feina, la concentració perquè tot sortís rodó, la crispació, la saturació de la cuina, i corre. Una experiència molt física... Sort que tenia 20 anys, vaig pujar i baixar l'Everest diverses vegades, diu.
No, és que el que explica la Maria... Bueno, recordem que estem amb la Maria Nicolau presentant aquest Cremo, I dins el... Ara es diu Sofia, abans era Princesa. Hotel Princesa Sofia.
Exacte. Un dels moments destacats de l'experiència allà és que va venir el rei emèrit Joan Carles I.
Li encantava la crema catalana.
Ui.
Bueno, la feien bona.
Muy bona, no,
tan
bona.
És que és boníssima la
crema
catalana.
Oye, cojonuda, eh?
Però què va passar aquell dia, Maria?
Bueno, que jo em vaig posar nerviosa, jo era jove, i és com, no sé, imagina't que fas de becari en el New York Times i quan tu ets gran vols ser periodista i, clar, estàs pensant, ai, que ho faci bé, ai, que ho faci bé, que no em despatxin, que això, que ve el rei d'Espanya, que dius, bueno, qui sap quina cosa.
Ell ve
i et diu que t'agrada la crema, li agrada la crema catalana i pots comptar si pot triar el que menja, aquest pobre home quan va pels puestos. Vull dir, el protocol en aquell moment mana i agafa la crema catalana perquè està en Catalunya i perquè per fer una hora...
Es veu que li expliques que li agradava, que li agradava.
Ell deia que sí. Saps aquella cosa quan et poses nerviós, que ho vols fer tan bé, que ho vols fer tan bé, que entres en visió de túnel, t'ofusques, t'encegues i la lies?
Ai, què va passar?
Què vas fer?
La vaig liar. Tu saps aquests grànuls de clara que van enganxats al rovell, que es diuen xalazes, sí, que serveixen per mantenir el rovell centrat a dintre de la clara?
Bé, igual, sí, a mi trobem-hi la crema, niña.
Doncs això em vaig dedicar a... Bueno, s'havia de fer doncs, uns no sé, 40 litres de crema catalana i em vaig dedicar, això són, doncs, no me'n recordo, igual eren 200 ous o 180 ous a treure'ls un per un.
A què dius, ara?
Bueno, com burríssima.
O poc ens acudis.
No sé, em vaig petar els ploms i em vaig dedicar a dir, sobretot Maria, fes-ho bé, sobretot que quedi ben fina, i ens vaig atraient. Això normalment ho poses, llavors quan la crema la passes pel colador, queda
ja
tot
està
allà i s'ha acabat el broc.
Exacte.
I, bueno, el jefe va marxar...
No arribaves, o què?
El jefe va marxar, m'ha dit, Maria, que quede bien fina. Jo, sí senyor, no pateixi.
Però que no hi ha nada així com...
Bueno,
que...
va quedar finíssima.
Home, i tant, sí, no m'estranya.
Sí, però aleshores van anar
però
passant.
Vas patir que per no arribar a temps.
Però jo vaig pensar, quan vaig veure el rellotge, dic, portes aquí 2 hores fent el merda amb la crema, vindran els teus companys i diran, però tu què has fet? Saps? Has estat aquí tocant la figa mentre nosaltres treballàvem.
No, noia.
Molt malament.
I tant.
Bueno, hi va haver un moment que la Maria Noclau va tenir prou. Veig que és molt, forma part molt del teu gremi el deixar els projectes, no? Que és perquè et canses del projecte en el que estàs, no dic per tu només, sinó per molts companys, no? Que arrenquen un projecte...
Ni canviant els menús.
Vull dir, hi ha molt moviment de xef. Ara, vas a un restaurant, aquest dia no hi és, ara ja està l'altre. Sí, aquest ha marxat, aquest ha tancat, aquest estarà a Honolulu, un s'ha anat a Mèxic, ara ha tornat, arrenca un... Què passa en aquest sector, que és tot tan...
Hi ha molta rotació laboral.
Molt.
De tota la vida, no, abans no existia la rotació laboral com a concepte. Entraves d'aprenent i et jubilaves allà on començaves.
Per exemple, a l'hotel Empordà...
El senyor Subirós...
Bueno, però vull dir, el mercader, doncs, hi estava durant... I el senyor Subirós també, durant dècades i dècades... Ara no. Sí. Això...
Però perquè era seu.
Ja, bueno, però vull dir que els cuiners aguantaven durant molt de temps, no? Ara cada cop és menys.
S'ajunten diferents circumstàncies. Vull dir, d'entrada, quan ara mateix els cuiners... El que volen és de seguida prosperar, arribar dalt de tot, sigui on te sigui aquesta mena d'ideal teòric i utòpic,
que deixem parlar de tot.
Vull dir, a dalt a vegades no és a dalt, a vegades és a baix, a vegades és aquí davant, a vegades pot ser en una altra direcció, però tenim la idea que prosperar és anar amunt en un lloc on tot és millor. I la qüestió, a vegades, jo penso que per activa i per passiva i per moltes maneres de comunicar, de com hem comunicat el que és la cuina, el que és ser cuiner o ser xef, sembla qui sap què, i sembla que quedar-te en un lloc i anar a poc, perquè agafar pràctica amb les coses, escolta, és difícil, i a vegades potser ens passa que en lloc de partir d'on estem, observar aquella carta, observar aquells plats i preguntar-te què puc fer jo per millorar-los i perquè d'aquí un temps aquest plat sigui millor, aquesta carta sigui millor, el que fas és dir, mira, això no és prou bo per mi, tinc més talent, em mereixo millor, canvies i marxes. I vas picant d'aquí d'allà, fins que al final algú arriba un dia que... topes amb un inversor, tant merdes, tant deutes, tipus, el que sigui, obres la teva cosa i trobes fent una proposta que amb sort serà fabulosa, però amb no tanta sort, doncs potser tindrà aquesta vacuïtat de no haver-te permès el luxe d'estar 5 anys en un lloc entenent les coses més enllà de la superfície. Mm-hmm. Jo sempre ho dic, jo sóc una persona que aprèn molt a poc, a mi tot m'ha costat molt, i he sigut molt, molt... A vegades he trigat molt a donar-me'n d'això. Mira, a Cal Ferrer van ser 6 anys fins que al final dius, ara, ara som una mica, no? Les coses costen i a vegades canviar o millorar no és una qüestió d'aparença o d'estètica. A vegades millorar significa canviar l'hàbit, la forma en què talles una cosa, i això pot representar un any de fer-ho diferent per acabar incorporant-ho i que ja no hi hagis de pensar. I no ens donem el temps ni l'espai perquè això succeeixi, i volem l'estrella Michelin a l'any de l'obertura, i de seguida volem moltes coses que ens sembla que necessitem, i a mi m'agradaria pues, que ens calméssim tots una micona.
Escolta, i, a veure, ara jo estava aquí, mentre estaves responent, estava preguntant, a veure, cap a on derivo la següent pregunta, cap a una experiència que vas tenir a l'Hotel Vela, però que hauríem d'abordar molt de temps i que crec que és molt interessant que la llegiu, perquè jo, és de les coses que més m'han impactat del llibre.
Que la llegeixin.
De les coses que més m'han impactat del llibre. Perquè més seria, necessitaríem una hora més. Però, deixant de banda això, sí que li demanaria a la Marina Nicolau, abans que marxi, que, clar, expliques un truc que la Meritxell i jo no hem acabat d'entendre.
Exacte. El de la truita, segur.
Sí. Ah!
Que, clar, tu dius, a veure, hi ha un punt del llibre que...
Sí, comentes com una manera peculiar de fer girar una truita.
Si tens, perquè... si tens el braç...
Sí, perquè comentaves que la gent del seu entorn optava més per les truites preparades i diu, calla, que això deu ser potser perquè si és gent gran, potser... té mal el canell...
Pesa molt, un tomba sí, truites d'aquells.
Pesa
moltíssim.
Costa girar-la i a tots ens ha passat que fas la matada. La matada de preparar-ho tot...
I cava tot per terra.
I que cau, que aleshores els crits... O sigui, et cagues en tot.
Fa una ràbia.
No, fa molta ràbia.
Es nota que la Cailan fa.
Sí.
Jo com que veig com ho fan... Pues,
i aleshores, clar, un tomba truites,
sí, a casa un tomba truites.
Però aquell tomba truites que és de ceràmica.
No.
Si és de ceràmica, pesa...
Ara és de plàstic.
De ceràmica amb un agafador.
Hem anat reduint pes, però jo no la faig, La fa... La millor truita, perdoneu, la millor truita de món, actualment, les de Marta Romagosa,
Ole.
Les hem de provar,
Perdoneu, però... No.
Potser que les tastéssim.
A dia d'avui no hi ha ningú que arribi al nivell de la Romagosa.
Doncs potser... T'emportaràs de la meva parella.
Ai...
Dubto molt que la superi,
Dubto
molt que la superi.
Com la fa?
Com a mi m'agrada, que és una mica mucosa.
No.
Babosa.
No m'agrada gens.
I tant, babosa.
Saps què passa? Que escriure una recepta és molt fàcil. O sigui, jo escric, això s'ha de fer així, aquests són els ingredients, i ara, espavila't. És molt fàcil, que ara de 40 anys que ho fem. I cuinem... menys i pitjor que mai. Llavors, no funciona. I jo, doncs mira, miro d'explorar altres maneres. Què em passa? Jo he conegut una pila de gent, i a mi mateixa m'ha passat, i la meva mare, la meva tieta, la Eva, que ven el pa al matí, les senyores grans no poden fer una truita de patates de més de 10 ous perquè pesa massa i perquè porten tota una vida i les articulacions fan mal. Fer el joc de canell, de girar la truita, fa mal. I la truita... pesa, i com més lluny estigui el teu braç de la lluita del teu cos, aquesta palanca juga en favor de la truita i més fàcil és que se't trabuqui. Doncs escolta'm, jo una vegada que vaig estar mesos atacada per tendinitis de fer anar la baieta, vaig descobrir que podia simplement agafar la paella amb l'altra mà, posar un plat a sobre i fer com fan els jugadors d'halterofília o els llançadors de pesos, que és portar-me'l a l'espatlla.
I no et cau?
No haig de girar. No ets de fer cap gir de canell.
A veure.
I no em cau,
No
em cau.
Mira, no pots cremar?
Expliquem-ho per la gent que ens està escoltant, que no et veu.
Mira, tenim la paella al foc. I ens interessa no anar amb pressa i no atabalar-nos. Per tant, si tenim ja la truita feta d'un cantó, parem el foc, no passa res. S'esperaran. Parem el foc. Agafem un plat, no una tapadora de metall, no un estri estrany, perquè el metall és bon conductor de la calor i ens podríem cremar, sinó un plat de ceràmica, que és molt mal conductor, per no cremar-nos.
Però que tapi la paella.
Que la cobreixi tota, que no quedi per dintre, que quedi per fora.
Ah, saps que hi ha gent que la posa per dintre?
Clar, aquí hi ha!
El tema és, com ho faci la gent, si els hi funciona, endavant.
Perfecte.
Jo no vinc a esmenar res, jo vinc a fer una proposta.
Molt bé.
Per afegir
però tu proposes
el calaix de proposes.
Llavors, una mica més gran.
Sí, per una qüestió de no haver de fer força extra. Jo estic pensant en una persona que li costa, que li fa mal aquí a l'espatlla, aquí al colze, el que sigui. Poso el plat a sobre.
Sí.
El plat el tapo amb la mà dreta i el pressiono, l'aguanto. La mà esquerra i poso un drap per si regalimés una mica d'oli. No
això.
Té per què,
ara,
però
això.
Un cop a la vida ens passarà i llavors ens cremaríem. Un drap aquí i la mà ben a prop del mànec de la paella.
Sí.
Perquè tingui poca distància. Plat a sobre, m'acosto a la taula... i l'únic que he de fer
És tocar amb el revers de la mà...
A l'espatlla.
L'espatlla.
No pot caure. No aguanto jo el pes, sinó que l'aguanta l'espatlla. Estic alineada amb el centre de gravetat. I no he hagut de fer cap gir...
Però llavors has de treure la pell... Llavors has de treure la pell...
No, llavors faig així.
Ah, gires la...
I torno a tirar-la i ja està. Però no faig cap moviment estrany. No haig de mantenir l'equilibri. O sigui,
està bé, aquest mètode. I això t'ho vas inventar tu?
A mi em funciona. Jo no sé si hi ha alguna altra persona que també ho faci. Però jo ho faig, em funciona. I simplement és una... O sigui, potser el més important no és que això es pugui aplicar a l'hora de fer truites de patates, sinó és una crida a tenir en compte que la realitat de la vida quotidiana és que ens farem grans i que potser hem de pensar en aquestes coses, en pensar en donar pistes, en donar eines, en explicar les receptes de manera que no et sentis inútil i frustrat davant de la recepta, sinó en ajudar la gent, no en donar indicacions des de dalt, des d'un lloc d'autoritat, no? És a dir, escolta, què sé jo que a mi m'ha funcionat que pugui compartir i que pugui servir-li a la senyora Eva, que té 57 anys i artritis reumatoide, perquè no s'hagi de comprar la truita del Mercadona envasada al buit.
Totalment d'acord. Ara ja la gent els he picat i m'estan enviant un...
Ui, ara...
Això és com m'estan enviant les truites una darrere l'altra...
El Gerard Jiménez diu que les millors truites les fa ell.
El Lluís Puig, el fisioterapeuta, que les fa ell. Aquí tothom...
Perdoneu, però hem de fer un dia?
Bueno, ja ho farem, no ho sé.
No, un dia una demostració de truites. El Gerard en porta una, la Meritxell porta la de la Sant Nòvio.
Que ja està preparat per participar al concurs,
eh? Sí, no, hi ha una falera que, escolta, això ho hem d'apuntar. Bueno, de moment el que heu d'apuntar és el llibre de la Maria Nicolau, Cremo, amb exclamació final. Maria, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer i enhorabona pel llibre.
Merci.
I per tota la teva feina. Fem una pausa i tot seguit...
Ai, és que veig que la gent no, també... El Damià Amorós, l'historiador de l'art, diu, la millor truita la faig jo. O sigui, aquí...
No ens
tothom
sortirem,
veig que està molt convençut.
Ara tothom aquí...
L'Àlex Arnil també ens ha posat una foto de les seves truites.
Això vol dir que la gent...
La gent cuina, eh?
D'autoestima la gent va bé, eh? Perquè tothom diu que...
No, però escolta, si la fas bé?
Sí,
què has de dir? No, està malament.
Ara.
Prou, doncs digue-ho, la meva truita està...
És boníssima.
És que és boníssima. Sí. Ja està.
Ja les estarem.
Ara tornem, fins ara.
Versió RAC 1.